l'associació CEAPS, que és la patronal de totes les altres associacions de gent gran de tot Espanya, i la primera, la setmana passada vaig fer la reunió, després de l'agost, i vaig preguntar quin és el problema més important. Absolutament tothom havia sigut un estiu dolentíssim per a poder substituir les vacances de la gent. Per tant, és un problema, evidentment, cada vegada més gran, cada vegada necessitem més cuidadors, no és un ofici que sembli atractiu, per tant, és evident que costa trobar aquestes persones. Nosaltres cada vegada volem gent més formada, més preparada, i jo tinc la sensació que no és la gent que ens arriba, és a dir, que l'hem de formar, que l'hem de preparar i que hem de començar tot aquest procés. Però és mundial, de veritat, és mundial. El tema, me preguntaves per la formació.
Sí.
També, no? A veure, el tema de la formació, jo soc de les que penso que com més formació millor, i formació contínua. Però avui el gran problema està en que tota aquesta gent que està cuidant a persones a casa no té tota la formació que hauria de tenir. Llavors aquí sí que tenim un problema, que si som molt estrictes no tenim la gent per treballar. Aquí les normes són clares, vull dir, han de tindre una formació mínima, però, per exemple, estem pensant, bueno, en aquest cas amb la Generalitat, estructurant noves línies de formació, i en vez de ser formació en origen, és a dir, anar a formar a altres països, formar els que tenim aquí i donar-los oportunitats, perquè hi ha gent aquí que no té papers i que no pot treballar i que, en canvi, porta 3 o 4 anys cuidant persones a casa. Aquesta gent se'ls ha donat la possibilitat de que es formen, de que tinguin els cursos necessaris i que es professionalitzen. I formem a la gent que tenim a casa, a la que ens han donat el seu esforç durant tants anys i que, per tant, segur que ho faran molt bé i que ja saben, ja coneixen el país, ja coneixen la llengua, ja coneixen la forma que tenim de viure.
Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i del Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana, que vagi molt bé.
Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres, que passeu un bon dia.
2 minuts que passen de les 10 del matí, a veure diverses informacions. Una, ara mateix estan entrant els diputats al Parlament de Catalunya, som a res, a molt pocs minuts que comenci aquest debat de política general. Recordem, el primer debat de política general que es fa al Parlament amb aquest govern en solitari d'Esquerra Republicana. Parlarà durant les primeres hores Pere Aragonès. Nosaltres que ja anirem cap allà per saber què és el que hi diu i com comença la seva presentació sobre l'actuació de govern al president de la Generalitat, Pere Aragonès. I la segona informació és que un incendi a Barcelona està posant en alerta alguns veïns de la ciutat. Doncs bé, us ho expliquem. Perquè un autobús de TMB està cremant a la zona de Sant Gervasi Galbany i està aixecant una columna de fum negre que es fa visible des de diversos punts de la ciutat. Si la veieu, no us alarmeu, que sapigueu que és aquest autobús de TMB que està cremant i ja s'està treballant en la seva extinció. De moment, també que sapigueu que no consten ferits. 3 minuts, dèiem, que passen de les 10. Anem cap a publicitat i de seguida anem cap al Parlament i també saludem a Xavier Pujades, doctor en Història, professor de Blanquer de la Universitat Ramon Llull.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància.
el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 6 minuts que passen de les 10 del matí. Anem cap al Parlament de Catalunya, on tenim la nostra cap de política d'aquesta casa. El Parlament per seguir aquest debat. Judit Casellas, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Què ens expliques des del Parlament?
Doncs mira, just ara acabem de veure que Pere Aragonès, el president de la Generalitat, acaba d'arribar al ple, acompanyat de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. S'estan situant els llocs i ja la presidenta de la Cambra, Anna R, està donant pas a Pere Aragonès perquè faci aquest discurs que, recordem, ha de tenir una durada aproximadament d'unes 2 hores. Mm. Hores abans d'aquest discurs, Pere Aragonès s'ha reunit aquí al despatx del Parlament, juntament amb els consellers, per acabar d'estudiar les últimes línies d'aquest discurs, que, com dèiem, estarà una part centrada també en l'amnistia, que Esquerra ja fa dies que dona per feta, i també en aquesta voluntat de seguir avançant cap a l'autodeterminació. Recordem que avui també a les 12 hi ha aquest debat d'investidura probablement fallit d'Alberto Núñez Feijóo, del candidat del Partit Popular al Congrés, i aquesta serà una de les línies mestres del discurs de Pere Aragonès. Les altres dues línies mestres aniran, doncs, centrades en treure pit de la seva obra de govern, del que ha fet durant aquests 2 anys de legislatura, i també dels plans que té de futur, i anunciarà mesures com, per exemple, que la CN25 passarà dels 25 als 30 anys.
Justament ara que estan fent un minut de silenci, així ho ha demanat la presidenta del Parlament, Anna R, un minut de silenci per les víctimes de Marroc i Líbia, tots els diputats del Parlament dempeus. Deixa'm preguntar-te, aprofitant aquest minut de silenci també, Judit, la importància d'un debat com avui, perquè ara ho dèiem, és el primer debat de política general que es fa al Parlament amb aquest govern en solitari d'Esquerra Republicana, no?
Sí, justament és el primer debat d'aquest govern en solitari i per això doncs, el que vol aprofitar bàsicament Esquerra és per treure pit de la seva obra de govern i també per anunciar mesures estrella, com per exemple el que dèiem aquest matí a l'informatiu, no? Que aquest xec escolar s'amplia també a secundària, sí que redueix dels 100 euros als 70, però que també queda ampliat a secundària, i també aquesta nova mesura que ha anunciat res fa pocs minuts per Aragonès a través del seu canal d'Instagram, que CN25 s'amplia dels 25 als 30 anys. Per tant, aquest és bàsicament el motiu que vol doncs, fer Pere Aragonès per treure pit de la seva gestió.
Nosaltres, que ara ho seguirem tot plegat. Gràcies, Judit. Si hi ha qualsevol cosa des del Parlament, que sàpigues, com sempre, línies obertes des d'aquest programa. Fins ara.
Fins ara, Joan.
8 minuts i mig que passen de les 10 del matí. Parla Anna R, la presidenta del Parlament, per donar pas al president de la Generalitat. Està explicant una mica com anirà tot plegat. Ara sí, Pere Aragonès, que puja cap a la tribuna d'oradors.
Aquest debat es regirà pels articles 154 i 155 del reglament, d'acord amb la seqüència adoptada per la Junta de Portaveus el passat 20 de setembre. I en primer lloc té la paraula el molt honorable senyor Pere Aragonès García, president de la Generalitat.
Pere Aragonès, que es dirigeix cap a la tribuna d'oradors. I ara sí comença el seu discurs.
Molt honorable presidenta del Parlament, membres de la mesa, conselleres i consellers del govern, diputades i diputats, senyores i senyors, molt bon dia a totes i a tots. És un honor iniciar un nou debat de política general i dirigir-me a tots vostès per fixar l'horitzó de futur i el treball de present per al nostre país, per a la gent, per a la ciutadania. És un honor dirigir-me a tots vostès de nou per centrar un debat per parlar de Catalunya, del moment que estem vivint, de tots els reptes que tenim per endavant i de com hi estem fent front, sempre amb la voluntat d'avançar, pensant en el present i en el futur de Catalunya. L'objectiu que em fixo al llarg de la meva exposició és presentar-los com estem transformant el país per fer de Catalunya el millor lloc per viure. Per aquesta raó els parlaré de la Catalunya dels 8 milions, la Catalunya que està naixent i arribant ara, la Catalunya dels 8 milions de catalanes i catalans, la Catalunya transformadora, emprenedora i que té per objectiu la plena ocupació, la Catalunya que lluita contra el canvi climàtic i impulsa la transició energètica, la Catalunya dels drets de les dones i que treballa per l'erradicació de la violència masclista, la Catalunya oberta i connectada al món, la Catalunya més plural i diversa que mai, la de l'escola pública i de qualitat, la de l'estat del benestar sòlid i el servei de tothom, la de l'habitatge digne, la Catalunya innovadora, de l'Alba II, el Barcelona Institute of Science and Technology o el Centre de Teràpies Avançades, entre d'altres. La Catalunya de la plena normalització lingüística, la Catalunya de la llibertat, la Catalunya de la plena sobirania. És un plaer ser aquí i dirigir-me a tots vostès per parlar-los d'aquesta Catalunya. I per fer-ho he preparat una intervenció dividida en quatre blocs que ens han de permetre fer una radiografia força exhaustiva de com entenem el país.
Doncs així és com comença el discurs Pere Aragonès, amb aquestes línies generals i amb aquests blocs que anunciava ara el president a l'iniciar la seva intervenció. La Judit ens deia tot el que durarà aquesta intervenció i tal com està prevista. El president Aragonès, que ens parlava, que vol parlar de la Catalunya dels 8 milions, de la plena ocupació, del canvi climàtic, dels drets de les dones, de l'habitatge digne, de la Catalunya innovadora, de la normalització lingüística i, deia per últim, de la Catalunya de la plena sobirania. Veurem com es resumeix tot plegat quan acabi aquest discurs. Si podem, connectarem també amb la nostra companya Judit Caselles, que ens ho explicarà i ens ho resumirà, com sempre, molt bé, i els serveis informatius d'aquesta casa. Ara sí, anem a publicitat i, de seguida, en aquest estudi, Xavier Pujades, doctor en Història, professor de Blanquerna, Universitat de Ramon Llull, per parlar-nos avui a la ruta a la seda de l'origen de l'esport modern a Catalunya. Fins ara.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A la caravana comencem la ruta de la seda.
Doncs vinga, va, una setmana més que volem saludar Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctor Pujades, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Avui ens ve a parlar de l'origen de l'esport modern. En vam parlar l'altre dia a Europa, no? I per tant, al món. Avui a Catalunya.
Avui tornem cap aquí i tornem cap a casa per veure com va penetrar aquesta pràctica esportiva que l'altre dia explicàvem, que més o menys neix a principis del segle XIX, finals del XVIII, principis del segle XIX, recordes a les escoles privades angleses, i que d'allà es va anar escampant cap a la resta de Gran Bretanya, aquesta pràctica, a mesura que aquests nois que havien après aquestes regles anaven a la universitat. A la universitat van crear els seus propis clubs universitaris, els famosos curses de rem, per exemple, d'Oxford i de Cambridge.
Clàssic,
no?
Que encara dura.
Aquest clàssic que fa tants anys que dura. I que després, quan acabaven la universitat, doncs anaven a dirigir les empreses de la seva família, o alguns, doncs, com que formaven part d'aquesta burgesia elitista i que privilegiada, doncs, passaven a la Cambra dels Lords o a la Cambra dels Comuns, etc, o anaven de funcionaris a la Índia o a altres llocs, i d'alguna manera, així, a mida que anaven marxant i anaven a, també a altres països, doncs ells seguien fent aquestes pràctiques esportives. I així, aquesta seria la primera idea de la taca d'oli, de com aquesta pràctica esportiva es va anar escampant. És a dir, va dependre per què l'esport va sortir de Gran Bretanya i va anar a parar a altres països del món, va dependre molt dels fluxes de les persones que feien aquestes pràctiques esportives. A mesura que anaven a altres ciutats, es dirigien a les colònies, diguem-ne, no?, de les persones de la seva pròpia nacionalitat, mm-hmm, o d'altres nacionalitats que també havien après pràctiques esportives, i feien els primers equips, els primers també fins i tot clubs, no?, començaven a fundar clubs. I així és com va passar també en el cas de Catalunya. És a dir, aquesta idea de com és que va arribar aquí l'esport, per què, de quina manera, doncs diríem, el que és fonamental són les persones, és a dir, el contacte entre persones que sabien fer esport i que arribaven a aquestes ciutats, en el nostre cas, doncs, a les ciutats bàsicament del litoral de Catalunya.
De seguida entrem en el cas de Catalunya. Abans, però, ens parlava d'Europa i d'aquesta extensió de l'esport modern de la Gran Bretanya cap a la resta d'Europa i de les colònies, etc, etc. Entenc que si tot plegat va dependre de les persones i, per tant, de les migracions, l'extensió, primer, no va ser homogènia arreu d'Europa, i, segon, si depenia de que la gent anava a les colònies o no, la importància capdalt que també va tenir, suposo, no ho sé, a fora d'Europa, com per exemple a la Índia.
Perfecte, és així, exactament, perquè depenia d'aquests britànics, aquests inicials esportistes britànics que anaven movent-se pel món. Per això, per exemple, doncs, trobem que un dels llocs on primer es practica esport en el món, fora de la Gran Bretanya, no és ni Europa, que tothom pensaria que és el lloc, és el continent més proper a les Illes Britàniques, per tant, per proximitat podria ser així. En canvi, doncs, trobem que, en el cas dels Estats Units, antigues colònies britàniques, amb la seva independència de 1774-75, la Constitució nord-americana, tot això que ja coneixem, doncs, clar, seguien mantenint un contacte molt important, això de la cultura transatlàntica que s'explica, no?, entre els anglesos i els nord-americans, que ja tenien una república federal independent. Però aquest contacte seguia existint, i, per tant, allà és un dels llocs on primer es comencen a practicar esports, doncs, com el tennis, el soccer, l'atletisme, el rem, etc. I també, doncs, a vegades sorprèn, no?, com és que a la Índia juguen tan bé a cricket i tenen aquesta competència tan important i són tan bons, no?, en aquests esports. Doncs perquè també eren colònies britàniques i allà hi anaven anglesos, funcionaris, a viure-hi, a treballar-hi, i van crear els seus primers clubs dels propis britànics que vivien allà, i després això es van escampant també pels autòctons. Uh-huh. I en el cas d'Europa, doncs diríem, per què a Suïssa hi ha tant de tradició esportiva? Doncs perquè hi havia unes escoles importants, també elitistes, en què els fills de la burgesia anglesa enviaven, els pares de la burgesia anglesa enviaven els seus fills a estudiar a Suïssa perquè aprenguessin el francès, que en aquell moment era una llengua molt important, que aprenguessin l'alemany, fora de Gran Bretanya, i allà també van crear els primers clubs, no? Per tant, no és homogènia, evidentment. Efectivament, no és homogènia aquest procés d'expansió de la pràctica esportiva, però sí que hi ha una certa, en el cas d'Europa, un cert, diguem-ne, model en què els primers països són més del nord, més propers a les Illes Britàniques, doncs això que dèiem, no?, o de Centre Europa, Suïssa, el nord d'Alemanya, el nord de França, i després això va arribant més cap al sud d'Europa, no?, cap a Itàlia i també cap aquí, cap a Catalunya.
En el cas de Catalunya, quan van arribar aquestes primeres pràctiques esportives i, sobretot, quines van ser les primeres a arribar?
Això passa, sobretot, a partir del darrer terç del segle XIX, a partir de 1870. Mira, si posem una mica la calendarització i el territori, diríem, a Gran Bretanya neixen aquestes primeres regles i aquests primers esports al 1830-40, cap a la dècada dels 50s i 60s es van expandint cap a la resta de Gran Bretanya i cap als països del nord d'Europa, i cap als 70s, 1870, a 1880, van baixant ja cap a països més del sud, Portugal, l'estat espanyol, Itàlia, Grècia, tots aquests països, no? Quines pràctiques? En el cas de Catalunya, les primeres pràctiques esportives, a banda de la gimnàstica, que la gimnàstica es practicava ja, i hi havia alguns gimnasos, doncs, a la ciutat de Barcelona, el gimnàstic de Tarragona, per exemple, també en el cas de Tarragona, a Girona, doncs, que això passa, doncs, el 1850, 1860, les primeres pràctiques arriben als 70s i als 80s, les d'esports anglesos o d'origen anglès, i aquí doncs trobem el futbol, la bicicleta, no? el ciclisme, l'atletisme, aquests, bàsicament aquests tres esports.
Clar, recordo que en el cas de la Gran Bretanya i d'Anglaterra ens deia els primers en practicar l'esport, els primers en fer aquestes primeres federacions, que després sí que seran federacions professionalitzades, sí, en el món de l'esport, era la classe noble, diguem, per dir-ho així, no per dir la classe burgesa, més la classe noble, no? En el cas de Catalunya, qui és qui comença a practicar l'esport? És la classe burgesa?
Sí, en part, en gran part també, però no només. Aquest és un tema molt interessant, perquè el mecanisme de penetració es fa, com hem dit abans, al principi, no?, a partir de persones. I aquestes persones són, o bé, britànics, que directament arriben a Catalunya, sobretot tècnics industrials, persones que estan vinculades al món de la indústria. Recordem que a Catalunya la revolució industrial, que és des de la segona meitat del segle XVIII, s'està desenvolupant durant tot el segle XIX, i es van obrint fàbriques amb noves tecnologies, la màquina de vapor, etc., i necessiten de gent experta. Llavors són aquests tècnics que han estudiat a Anglaterra, que formen part de la burgesia industrial o que tenen unes competències i que arriben a les fàbriques catalanes, perquè són demandats, perquè ajudin els catalans a desenvolupar les tecnologies industrials. I aquests, molts d'ells són joves, són persones de 25, 30, 40 anys, que han practicat esport i que practiquen esport a Gran Bretanya i que quan arriben aquí també decideixen o segueixen practicant esport. Hi ha un altre nucli de població que diríem, en diem a vegades, és l'esportivització indirecta, que no són directament britànics, sinó són europeus que han après dels britànics anteriorment pràctiques esportiva, com suïssos, el cas del Hans Gamper és molt conegut en aquest sentit, que l'ha pres a Suïssa i que arriba aquí per un tema, doncs, perquè ell vol desenvolupar i constituir una empresa comercial d'exportació cap a Llatinoamèrica, per això decideix venir a l'estat espanyol, no? I aquest també ha practicat esport, el coneix, i decideix, doncs, jugar a futbol quan arriba a Barcelona. Hi ha un tercer grup de població que són la pròpia burgesia catalana, que envia els seus fills a estudiar a Gran Bretanya.
Bona aquesta.
Aquest és un cas, tu que ets futbolero, segur que ho coneixes, el cas del Palamós.
Sí.
Moltes vegades hi ha hagut aquesta polèmica, si va ser el primer club de futbol abans que el Barça, uns mesos abans que el Futbol Club Barcelona, el 1899, 98, 99, no? El Gaspar Matas és el fill d'aquest fabricant de suro de Palamós, una zona surera per antonomàcia a l'Empordà, al Baix Empordà, i que és enviat a Gran Bretanya a estudiar. I quan torna, ha pres el futbol i arriba, no sempre es diu aquesta llegenda, arriba amb una pilota de futbol i unes botes sota el braç, no? I aleshores crea un primer club de futbol a la fàbrica de la família a Palamós. Per tant, aquest seria un altre col·lectiu, no?, de propis autòctons catalans que van estudiar fora i que quan tornen han après, no? I hi hauria encara un quart col·lectiu, per exemple, que serien diplomàtics. Els consolats de les ciutats com Barcelona, doncs, estan nodrits, estan dirigits i estan, funcionen amb estrangers, evidentment, no? Mm-hmm. Per exemple, en el cas del consolat de França, que té molt a veure, que va tenir molt a veure amb la pràctica de l'expansió de la pràctica del rugbi en el cas de Catalunya. Mm-hmm. Tots aquests nuclis que comencen a ser atrets per la pràctica esportiva dels catalans, normalment formen part de la burgesia, són professionals liberals, són persones que tenen temps, que es fixen amb el que fa la burgesia europea o internacional i que se sent atreta per aquest tipus de lleure que practica la burgesia europea i la burgesia britànica. Per tant, una mica seria la imitació. Volen fer el mateix que fa la burgesia britànica, que és amb la que es fixen, perquè és la burgesia que ha engegat la indústria, la industrialització, i que econòmicament té un poder i té una hegemonia dins del cas europeu en aquella època.
De seguida, doctor Pujadas, continuem parlant de tot plegat. Abans, però, dues informacions rellevants de les quals estàvem informant en aquest programa. La primera, aquest autobús que cremava, aquest autobús de TMB que cremava la ciutat de Barcelona, al carrer de Santaló, al barri de Sant Gervasi, ja està totalment extingit. Per tant, si havíeu vist aquesta columna de fum que es veia des de grans, des de molts punts de la ciutat, tranquils, perquè ja ha passat tot plegat. I la segona, estàvem pendents del que anava dient les primeres línies el president de la Generalitat, Pere Aragonès, avui en la seva intervenció en el debat de política general. Recordem, primer debat de política general on és el govern d'Esquerra Republicana en solitari, sense el suport de Junts des de dins del govern. Doncs bé, ja tenim primera notícia, i és que Aragonès ha dit que vol fixar condicions per votar en un referèndum per abans del 2027 i ja dona per descomptada l'amnistia. I ja dona per descomptada l'amnistia. Atenció a línies polítiques, el que pot significar tot plegat. També ho anirem avaluant al llarg d'aquest programa. Dit això, ara sí, continuem. Doctor, ara ens deia, a Catalunya l'esport modern entra per via burgesa, per entendre'ns,
sí,
amos i senyors de fàbriques. Clar, fins a quin punt es pot parlar de discriminació social en el món de l'esport des del seu origen?
Bé, primer, per via burgesa, sí, en general, no només burgesia industrial, no? Dèiem també aquests professionals liberals, aquests advocats, metges, arquitectes, que formen part d'una burgesia, però que no és una burgesia industrial. També hi ha un sector, que és el sector militar, que, evidentment, doncs, determinades pràctiques s'esportivitzen i són pràctiques que ells han fet sempre. L'esgrima, per exemple, el tir, per exemple, que té una certa tradició també a Catalunya des de finals del segle XIX. Alguns esports de mar, també, no? Però sí que és veritat que diríem classes privilegiades, en aquest sentit, no? I, per tant, en aquest sentit, els primers clubs esportius, les primeres institucions d'esport, són molt semblants als clubs esportius i a les institucions esportives com les federacions britàniques, perquè imiten aquest model, fan el mateix, perquè, de fet, han començat a practicar-ho junt amb estrangers que porten aquest model en el seu ADN, i quan es crea un club esportiu, doncs què es fa? Doncs el mateix que han fet els anglesos. Fan uns estatuts, fan uns reglaments, hi ha unes quotes que s'han de pagar, que són quotes altes, i per tant les classes populars no hi poden accedir. Diguem-ne que inicialment, a finals del segle XIX, principis del segle XX, són clubs elitistes i són clubs, des d'aquest punt de vista, socialment discriminatoris, efectivament. Hi ha teories aquí, que ho han explicat molt bé, algun autor francès com Jean-Marie Brom, no?, que deia l'esport, en el seu origen, per naturalesa, és un fenomen socialment discriminatori, perquè discrimina socialment i econòmicament. Evidentment, en el seu origen. Després, això va anar canviant i es va anar escampant. Hem dit, per exemple, abans, el Mates, a Palamós, crea un equip de la fàbrica. I això s'anirà fent a principis del segle XX. Per tant, els treballadors començaran a tenir un cert accés.
Precisament li volia preguntar per això, doctor, perquè, clar, a Gran Bretanya, si no recordo malament, m'explicava que l'esport sorgeix en aquesta classe noble burgesa i passa a la classe treballadora per precisament quan es creen aquestes confederacions esportives. Qui era amo a la fàbrica es fa amo a la confederació esportiva, sí. I per tant passen a dir jugueu per nosaltres. Això acaba passant aquí i fins a quin punt? És a dir, per exemple, les colònies tèxtils tan famoses a Catalunya, això arriba a passar?
Sí, arriba a passar clarament. Hi ha un equip de futbol que a principis del segle XX té una certa qualitat i és certament conegut, potser en un segon nivell, un tercer nivell, que és el de la colònia Güell, per exemple, el Baix Llobregat, no? Sí que passa, penetra a les fàbriques. Això no vol dir que de seguida els treballadors i les classes populars creïn els seus propis clubs. va passant progressivament, perquè hi ha un element fonamental, o hi ha, sí, dos o tres aspectes a tenir en compte perquè l'esport inicialment és discriminatori, que té a veure amb el temps, és a dir, el treballador de fàbrica no té temps per practicar una altra cosa que no sigui les 8 o 9, a les 8 hores a partir de 1919. Abans, doncs, són 11, 12, depèn del ram industrial, són moltes hores de treball. Després surt de la fàbrica, està cansat, normalment va a la taverna, i després se'n va a casa amb la família i ha de reposar i ha de dormir fins que es torna a llevar l'endemà molt d'hora, no? Per tant, el temps és molt important. Però també hi tenen a veure altres factors. Un de molt important, que és el de els espais per a la pràctica esportiva. Perquè l'esport, originàriament, això ha canviat molt en els últims 30 anys, però originàriament l'esport es practicava en uns espais determinats. Ho explicàvem l'altre dia, precisament, el naixement de l'esport limita molt bé l'espai, es fan aquestes línies on es pot jugar, on es pot córrer, on es pot competir. L'espai i el temps són dos aspectes molt importants. Clar, si les classes, si no existeixen espais esportius públics, i en aquell moment no n'existien, perquè l'esport era un fenomen totalment privat, l'Estat no s'hi posava, no invertia diners i no es creaven instal·lacions esportives públiques, només hi havia una manera de fer esport, que era fer-se soci d'un club que tingués una instal·lació. I això no podia ser perquè era molt car fer-se'n. Aquests dos temes, la manca de temps i la manca d'espais públics, limitaven molt socialment l'expansió de la pràctica esportiva. Van començar les fàbriques i a mesura que això, que el temps va anar passant, es van extenent, perquè això, evidentment, quina és la clau de l'èxit de l'esport? Que és molt atractiu per a la gent jove, sobretot en aquell moment, després ho ha sigut per tothom, no? És un joc amb unes regles i amb uns objectius que tothom pot conèixer i això el fa molt atractiu. És una manera de jugar racional, amb normes, amb regles, no?
Clar, em deia, és una manera de jugar racional, però a vegades passen coses irracionals, sí, en el món de l'esport, com, per exemple, les rivalitats entre equips i entre clubs. Quin sentit social tenen aquestes rivalitats a l'origen? Per exemple, Barça-Espanyol, Barça-Madrid... Mm-hmm. D'on sorgeixen aquest tipus de rivalitats?
Bàsicament, d'un aspecte que està també molt vinculat des de l'origen a la pràctica esportiva, que és la creació d'identitats. És a dir, el fer esport, si és un esport col·laboratiu, un esport d'equip, es crea un equip que té els seus propis codis, les seves pròpies identitats, i juga contra o amb un altre equip que té els seus propis codis i les seves pròpies identitats. La creació d'identitat està gairebé, diguem-ne, en el propi origen de la pràctica esportiva, ja siguin esports col·lectius o esports individuals, no? I el xoc d'identitats és el que fa que es creï aquestes rivalitats. En el nostre cas, o en el cas d'Europa en general, als Estats Units això no passa tant, però en el nostre cas aquestes identitats es vinculen moltes vegades amb un territori, que pot ser amb un barri respecte a un altre barri, que pot ser amb una ciutat respecte a una altra ciutat. En l'origen del Barça espanyol està perquè eren dos grans clubs des de l'inici, no?, de la pròpia ciutat, de dos barris diferents, que xoquen, i a més aquí s'hi poden barrejar també alguns altres aspectes ideològics, de nacionalitat, etc. El Barça neix com un equip entre estrangers i autòctons, molt clarament.
L'esport, ja en parlarem, perquè tenim una temporada per davant, però l'esport també, és eminentment polític?
Què no és eminentment polític? L'esport és eminentment polític perquè els éssers humans són eminentment polítics, això ja ho deien els filòsofs, diguem-ne, fa molts segles. I aleshores és impossible separar la pràctica esportiva o la pràctica de qualsevol expressió cultural o qualsevol expressió social d'una certa visió del món, perquè les persones són les que ho fan i les persones tenen una certa visió del món, i aquesta certa visió del món pot ser ideologia, no? La ideologia, en definitiva, és una interpretació de la vida i de la manera en què volem viure, no? I, per tant, sí que és eminentment polític. És una expressió cultural o sociocultural o cultural i social que també incorpora una visió del món senzillament perquè les persones que ho practiquen tenen aquesta visió del món. Per tant, moltes vegades es diu això, l'esport té uns valors, quins valors té l'esport, són valors apolítics, l'esport només... No, els valors de l'esport són els valors de les persones que practiquen l'esport. I, per tant, és natural i lògic i no hem de allò, rasgar-nos les vestidures, diríem, perquè això passa, perquè és natural que sigui així. Evidentment, una cosa és que passi això i l'altra és que es converteixi en aspectes més partidistes, en aspectes més que alimenten una rivalitat insana, això és diferent, però que l'esport reflecteix una ideologia o una forma de pensar, etc., doncs jo crec que és normal i natural. No?
Per últim, sí que li volia preguntar si aquest procés de l'origen de l'esport modern a Catalunya, tal com passa a Europa de forma diferent, abans iniciàvem aquesta sí. conversa i em deia no és hegemònic, no.
Sí.
No és una bassa d'olis hegemònica a Europa. Té diferències amb la resta de l'estat espanyol que a Catalunya?
Sí, perquè està l'expansió de l'esport està molt vinculada a l'expansió de la industrialització, allò que en diem de la industrialització, la modernització... Val? I aleshores, doncs, en aquells territoris on no s'ha desenvolupat de l'estat espanyol, on passa el mateix exactament a Itàlia, no? On no s'ha desenvolupat encara la indústria, la urbanització, la modernització, arribarà més tard la pràctica esportiva i penetrarà més tard perquè no hi ha una burgesia industrial o una burgesia amb una cultura moderna que es fixa en el que està passant a Europa, o no hi és tant, diguem-ne, no és que no hi sigui del tot, i, per tant, no té un coixí on arrelar la pràctica esportiva. Però el mateix va passar dins de Catalunya mateix, des del punt de vista territorial, on primer es desenvolupava, on es va desenvolupar a finals del segle XIX l'esport a Catalunya, va ser a les ciutats, sobretot, a les ciutats industrials i comercials, o que estaven a prop de la frontera, i, per tant, la contaminació des d'Europa era més fàcil. Per això distingim doncs, la zona de Palamós, Girona, Figueres, allà es va desenvolupar inicialment l'esport, Barcelona i tot el nucli industrial del Vallès, etc., i també Reus-Tarragona, dic Reus i Tarragona perquè no s'enfadi ni els de Reus ni els de Tarragona, i una mica Tortosa. Aquests serien els nuclis inicials i, en canvi, va trigar 10, 15, 20, 25 anys més a l'interior del país.
Ens seguirem parlant de tot plegat amb el doctor en Història Contemporània i professor de la Universitat de Barcelona, professor d'Història a l'Esport de la Facultat de Psicologia i Educació i Esport de la Universitat de Barcelona, no, de la Universitat Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Ara sí.
Molt bé.
El doctor Xavier Pujades. Gràcies.
Moltes gràcies. Molt bon dia.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Vinga, va, 39 minuts que passen de les 10 del matí. Avui ens acompanyen en aquesta nova tertúlia Montse Lamua. Montse, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Ferran Serra, molt bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Eva Vives, què tal, Eva? Bon
dia. Bon dia, bon dia.
Els hi deia, avui, pobrets i pobretes, els he deixat poca estona, però farem el que podrem amb tot aquest paperam que tinc ara mateix desperdigat per la taula, perquè estan passant coses. Pere Aragonès, que està parlant ara mateix al Parlament, que ja ha dit que voldria fixar amb negociacions amb l'Estat, evidentment, voldria fixar un referèndum de cara al 2027 i donar per descomptada l'amnistia en aquesta negociació amb el PSOE. Pendents del que passarà al Parlament, pendents del que passarà a les 12 al Congrés dels Diputats, recordem que previsiblement i en principi Alberto Núñez Feijóo, que seria el candidat a la presidència, no tindria els vots necessaris, però parlem de 4 vots. Vull recordar que parlem de 4 vots. Previsiblement no ho serà, i previsiblement no arribarà. Ara, en política, jo crec que mai diguis mai. Comencem per això, per la política. Ferran, com ho estàs vivint tot plegat?
Home, pues, una mica l'expectativa, però bueno, el que està clar és que l'anomenada sessió del Congrés d'Investidura sembla una moció de censura o un futur govern que encara no se sap qui serà. Mm. Llavors, pues, estem a la guaida del que pugui passar, perquè els polítics són com són i vés a saber per on sortiran.
Absolutament. Eva.
Sí, pues, una mica com diu el Joan, és una caja de Pandora, mai saps el que sortirà a dintre. I sobretot, bueno, és, amb expectativa, pot haver alguna sorpresa, encara que m'estranyaria, però bueno, mai se sap.
Això us allunya una mica de la política? És a dir, n'esteu farts i fartes de la política o us interessa més com passen aquestes coses? Bueno, Montse.
A mi la veritat és que m'interessa més.
Sí, ja.
Tot i que cada vegada tinc una malfiança increixendo de campionat.
Sí?
Home, i tant. No, t'has de fiar. No, ja saps que donde dije digo Diego, no? Ja ho sabem. Però, bueno, a veure fins on arriba. Possiblement, en el fons, hi ha una bona voluntat, però que això no qualla, perquè hi ha altres interessos pel mig.
Mm-hmm. Ferran, a tu t'allunya o t'apropa una mica més de la política quan passen dies com avui?
No, estic aquí distant d'una cosa i l'altra.
S'ha posat de moda aquesta paraula i alguns l'han agafat i l'han deixat anar.
Sí, no. Home, mira, tant, per exemple, avui aquí al Parlament com després al Congrés, ho veig, pues, que està al joc de lo que tindria que ser la política, perquè, clar, aquí el govern que tenim, pues, i el Parlament, pues, estan en una minoria. Estan ells. Ara, què és el que es pot fer i el que es pot demanar? Estan en minoria. I el Congrés dels Diputats, pues, un altre cas. Jo quasi, no sé, no m'estranyaria i poder ho desitjaria de que hi haguessin unes eleccions.
Sí?
I que es clarifiqués que les majories de veritat que poguessin treure per governar, perquè ara facin el que facin, però estaran molt condicionats per, no ara per la investidura, sinó per la resta, de cada vegada que es tingui que aprovar segons quines lleis, no tindran el recolzament que hauria de ser.
Mm. Eva, que no t'ho he preguntat, això, tu.
Sí.
Tu, els dies que hi ha... A mi m'agrada dir-li xup-xup polític.
Sí.
Els dies que hi ha xup-xup polític, això t'allunya o t'apropa més a la política,
bueno,
perquè t'interessa més?
Bueno, més que interessa, bueno, tens que estar una mica pendent de veure el que passa, no?
Uh-huh.
Perquè, bueno, això canvia de dia en dia i no saps el que pots trobar, no? Però, bueno, normalment, quan hi ha dies així, doncs estàs més pendent que els altres dies, no? Normalment.
Uh-huh.
Així que, bueno.
Veurem què passa en tot plegat. Nosaltres que ho anirem seguint des de la caravana, des d'aquest programa, però, evidentment, que ho estan seguint els serveis informatius d'aquesta casa, que ara mateix estan traient fum. No sabeu com. Avui hem parlat, no sé si heu estat escoltant aquest programa? Us quedaria molt lleig que ara em diguéssiu no.
Sí, sí.
Sí, sí.
Com sabeu, tots i totes, avui hem parlat amb Cinta Pasqual, presidenta de les patronals de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, i del centre, el Cercle Empresarial d'Atenció a Persones. És una dona, per que no sàpiga qui és, molts mitjans van parlar amb ella, nosaltres també, a Ràdio Estel, durant tota la pandèmia, per saber què és el que passava a les residències. Segur que l'heu vist parlar en moltes ocasions. Avui per què hem parlat amb ella? Doncs bé, perquè avui comença tota la campanya de vacunació per la gent gran i sobretot per les residències, pel que fa a la grip, a la Covid, a la nova vacuna de Covid, etc. Us vacunareu, Montse? Tu
per què em preguntes a mi la primera? Doncs pues mira, no.
Eva.
No, ja t'ho dic, no. No em vacunaré.
No, per què?
No, perquè no tinc cap necessitat, la veritat. Ja em vaig vacunar la primera tongada i està bé, i de la grip és que no m'he vacunat mai. De moment encara tinc una resistència bastant gran a les malalties. Mm. Però bueno, no em vacunaré.
Però no ets antivacunes, eh?
No, que va.
Ah,
val. No, en aquesta oportunitat no em vacunaré. No, clar.
Eva?
No.
Tampoc, eh?
No m'he vacunat mai i no...
De la grip?
No, de la grip, no soc per... Bueno, i del Covid perquè no havia més remei. Mm-hmm. No és que sigui antivacunes, però no soc molt partidària.
No et feia
tampoc.
Gràcia, no feia
no,
gràcia.
No, ja passa que, bueno, necessita... I més a més ara també he estat dient de l'herpes, una vacuna nova de l'herpes que tal. No, jo no em vacunaré. Mm. De fet, l'única vegada que vaig vacunar la meva mare es va posar malalta amb la vacuna de la grip.
Va, es passa això, eh?
O sigui que...
Va, es passa. Ferran.
Totalment a favor de les vacunes. Jo fa anys, cada hivern, per la feina o pel que fos, agafava la grip. Uh-huh. I la doctora del CAP em va dir pues, que em vacunés de la grip. I des de llavors m'he vacunat sempre de la grip, no l'he tornat a agafar més, i quan ara ha sigut lo del Covid, pues ja ho sé que les dues, i no sé jo, per mi les vacunes és un avenç molt gran de la medicina i l'humanitat.
Ara sí, mira, parlant d'avenços grans de la medicina i de la humanitat, no sé si ho sabeu, tenim més qüestions sobre la taula que ens han preparat els companys de la redacció d'aquest programa. El primer nom és el d'Antonio Guterres. Ell és secretari general de l'ONU. L'altre dia van fer un ple extraordinari, una reunió extraordinària sobre el canvi climàtic. Aquesta reunió va començar amb el mateix secretari general de l'ONU dient el següent: la humanitat ha obert les portes de l'infern. Així de rotund va començar el discurs del secretari general de l'ONU, com dèiem, Antonio Guterres, el passat dimecres, a la minicimera climàtica celebrada a la seu de Nacions Unides a la ciutat de Nova York. El màxim responsable de les Nacions Unides, que dèiem, va carregar contra les empreses perquè, segons va dir Guterres, són les responsables de bloquejar la lluita contra el canvi climàtic amb diners i la seva influència. El mateix Guterres que va insistir en la seva necessitat de nous i ambiciosos objectius nacionals de reducció i d'emissió per part dels països membres del G20. Es va queixar que pràcticament hi fan poc cas. A més, el secretari general de l'ONU va concloure que encara és possible que s'assoleixi els acords de París i limitar l'augment de la temperatura del planeta a 1,5 graus, que és l'esperable que no s'hi arribés. També va avisar que si no es fa res, no és que arribem al grau i mig, és que rebassarem els 2 i els 2 i escaig, em sembla que érem els 2,8. Montse, com ho veus tot plegat?
Fatal, no vols que ho vegi, perquè, bueno, de tota manera, com ja estan moltes empreses, ja estan pensant conquerir colonitzar la Lluna per fer-se allà el seu jardinet, no ho sé, no? La Terra sembla que no s'importi gaire, però que és un problema que ho estem vivint. No fa falta ser un científic ni res. Ho veus tot, com està la natura. És un desastre. Ara, si tu vas a llocs que més o menys són més o menys verges, veus que la natura és diferent. Aquí estem totalment presoners d'una situació.
Bueno, de fet, quan va haver la pandèmia, la natura sembla que es va pacificar, no?, i va tornar una mica als seus orígens. La veritat és que...
Saps sí. Què va passar, Eva? Me'n recordo molt jo d'això. No sé si ho recordeu sí. Vosaltres, eh? Mm. Just després de la pandèmia, quan vam poder sortir, com que s'acostava el bon sí. Temps, etcètera, etcètera, de les primeres coses que vam fer va ser anar a la platja.
Sí, sí.
I tots vam dir, ui, quina aigua més neta.
Sí, 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 la platja i les plantes, bueno, uh-huh. I bueno, la natura en general, no? I, bueno, passa que, bueno, jo crec que fa molt temps que se tindria que haver fet alguna cosa, no? Perquè això jo crec que ve de molt més enrere, no? Uh-huh. I cada vegada, només cada dia, el plàstic que se genera a casa, vull dir, uh-huh. és brutal, no?, el que arribes a trobar, encara que siguis una persona sola, és igual. O sigui, tu trobes que hi ha un munt de coses i es tindria que posar remei, però... de fa molt temps.
Recicles tu, Eva?
Sí, totalment.
Només us pregunto si recicleu, eh? Després us dic el sí. Per què. Montse, tu recicles?
Totalment.
Ferran?
Reciclar? Sí, sí. Jo reciclo tot. Mm. L'altre dia vam vindre a casa un dinar, cafè, les càpsules, per suposat, i el que volia el té, pues, té. Jo agafo la bosseta, trec el cartonet, el poso a la paperera i l'altre a l'orgànica. O sigui, més coses, no sé, les quatre pastilles que puc prendre de tant en tant per la pressió i la tot, els blisters buits a la farmàcia, uh-huh. Al punt de ser. O sigui, no sé, jo soc molt conscient de que és molt important el procurar. I no hi ha... el reciclar, sinó el produir també una miqueta menys de totes aquestes coses que malmeten la natura.
Saps que les bosses de te porten plàstic?
Són...
No, porten plàstic.
Sí, 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 però com de dintre hi ha una part...
Sí, sí, però que ho sàpigues, que porta plàstic.
Ja em vaig enterar, em van dir que el millor lloc és posar-lo a l'orgànica.
L'orgànica. Per què us preguntava això, reciclar? Deixeu-me matitzar molt aquestes paraules, perquè si no, qualsevol em pot agafar i dir, Joan, el que estàs dient és una barbaritat. Que una cosa no serveixi per dir... És a dir, que el que diré no serveixi per dir que hem de deixar de reciclar, eh? Una cosa no treu l'altra. Però us molesta reciclar, vosaltres, que us diguin, no, és que vosaltres heu de reciclar perquè pel canvi climàtic, perquè si no fem les coses malament, perquè si no el planeta se'n va en orris, etcètera, etcètera. Però que 5 quilòmetres d'aquí hi hagi una fàbrica que treu fums i aquí no li importi ningú?
Clar que rebenta, clar que molesta, però si no fem ni aquesta petita mostra a nivell individual, aleshores sí que se'n va tot a passeig. Mm-hmm. Clar, home, és una gota en un mar, però és una gota.
Això deia, que una cosa no tregui mai l'altra.
No.
Evidentment, sí, a mi no me'n molesta, o sigui, al contrari, m'agrada pensar que estic col·laborant amb el medi ambient i que amb aquest petit gra de nena, doncs, fas alguna cosa, no? Uh-huh. Però clar que et revienta que hi hagi altres llocs que, per altra banda, ho llencin tot, no? Que és com la pescaia que se muerde la cola, que no acabes nunca, no?
Ferran.
Sí, home, evidentment, cadascú amb el seu... amb el seu pla diari és el que ha de ser conscient de fer-ho, això. Però enllaçant-lo abans, en el que dèiem abans del canvi climàtic, mm-hmm. El problema que jo veig és que els que poden aportar més solució per solventar-lo són els que contaminen més. Els Estats Units, la Xina, altres. I llavors, bueno, i a la vegada són els que contenen més. Per què? Perquè tenen una sèrie de corporacions o d'indústries que són contaminants. I clar, el benefici és el benefici. Sí. I deuen pensar, ja s'ho trobaran els que vinguin després.
Per cert, arran de tot plegat, és a dir, també per les emissions de CO2, no sé si ho sabeu, suposo que sí, perquè esteu molt entrats de l'actualitat, que els creuers haurem de pagar ara un impost de 1.440 euros per atracar a Catalunya, sobretot al Port de Barcelona, que és on hi van més. L'impost a les emissions portuàries afectarà pràcticament el 80% dels vaixells que atraquin a Barcelona. Així ho va anunciar el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, el passat divendres, que l'avantprojecte del nou impost a la contaminació dels grans vaixells està enllestit i, per tant, entrarà en vigor d'aquí poquet. Què us sembla un impost com aquest?
Jo crec que ja feia temps que l'havien d'haver posat. I si d'aquesta manera evitem que vinguin uns quants, seria una cosa interessantíssima, però no ho faran, continuaran venint-hi. Però d'acord, totalment d'acord, i si poden apujar-ho més, millor.
Et sembla que amb una mesura, no només de reduir o intentar reduir una mica el CO2, sinó també d'intentar reunir un turisme que podria estar descontrolat en una ciutat com Barcelona?
Mira, no sé què dir-te. En aquest cas, sí, perquè és que el turisme està totalment descontrolat en tot arreu. No ho sé, no t'ho puc dir.
Eva. A veure, si ve un barco cargado de hooligans, per exemple.
De hooligans, eh?
De hooligans. Llavors destrossen la meitat de la ciutat i...
Ja sabem tots els que ens referim.
Els 1.440 euros són pocs per mantenir tot el destross que poden fer. Vull dir que a mi em sembla bé, sempre que, bueno, que tampoc sigui una cosa molt abusiva, que estigui bé.
Els 1.400 euros, en principi... Sí. Després passa el que passa, que és que encariran els bitllets... I els acabarà pagant la gent que puja aquests vaixells, però en principi no està fet perquè els paguin la gent que puja els vaixells, sinó perquè les paguin les grans empreses de creuers.
Sí, sí, està entesos.
Dit això, 1.440 euros per empresa de creuers, a mi no em sembla que li suposi cap mena de problema a l'empresa haver de pagar això.
Sí, sí, em sembla bé.
Ferran.
Clar, aquí estem jugant amb que hi ha qui diu que pot afectar el turisme. Uh-huh. El turisme ja sabem que és una font quasi bé prioritària. Però trobant-li que és bo l'aplicació d'aquest impost seria aplicar-lo a reduir l'impacte que tenen aquests vaixells. Uh-huh. Sí, s'està parlant de l'electrificació del port, no sé què, però no sé si avança... com tindria que anar endavant i si això servirà per enllestir tota aquesta part.
Sí. Per cert, ara us ho preguntaré, jo és que éreu així una mica a quadros, que en diuen aquells, sou volataires?
No, jo no. No, jo no
sé. Ni de menjar ni de collir?
M'agrada molt. T'agrada
menjar-los, eh?
Però anar a buscar, a caçar bolets, no.
Ferran.
Sí, jo he d'anar-los a buscar pel fet de caminar per la muntanya i la natura. Sí? Menjar-los... Pues, no...
A tu la inversa?
Eh?
A tu la inversa, t'agrada anar-los a buscar però menjar-los?
Sí, sí, anar-los a buscar perquè no vaig jo sol, perquè no hi entenc, però sí, per l'efecte de
i com caminar. A Ferran, si em vas a buscar i no te'ls has de menjar, aquí hi ha un programa que es diu La Caravana...
No, que no me'ls raig a menjar, sí, me'ls menjo, va. Però no és si tinc aquell deliri de... dels rovellons, sí, me'ls posen i bé, i per segons quin menjar, doncs tenen que ser-hi, però bueno.
A mi m'agrada menjar-los perquè m'encanten els rovellons, sí, i d'anar a buscar-ho, bueno, em fa il·lusió, només he anat dues vegades, però més que res perquè és l'ambient, la gent, els amics, és el moment, més que res,
Jo us dic que a mi m'agrada molt.
No entiendo, jo vull dir, no, a mi me dicen esto es un rovelló, perquè si agafar-ho jo pel meu compte, si no m'ho diuen, no m'atreveria.
Jo no soc un gran entès, però a mi m'agrada anar-los a buscar, i alguns hi ha que diferencio i tot, però parlava tot plegat perquè sí que és veritat que la sequera està complicant aquest inici de temporada de volataire al Pirineu, per tant, allò que parlàvem ara, l'escalfament del planeta, el canvi climàtic, que afecta fins i tot a una cosa que ens semblava tan tonta com anar a caçar bolets, però clar, que podem arribar a trobar a faltar. Es calcula, si no erro, sí, es calcula que el Pirineu aquest any es trobarà fins i tot la meitat de bolets que es va trobar l'any passat. Que és una barbaritat, això,
No, triplicaran el preu.
És el que anava a dir. Ara seran molt més cars, clar.
Això és així.
Mentre no vinguin amb habitants massa... No? Perquè si que vinguin una mica de carn, vale. Però si venen molts, ja... La cosa ja canvia.
Què vol dir amb habitants? Espera't, que ara no s'ha entès.
Uf.
Ah! Sí, mira... Una miqueta més de carn.
Allò,
cap endins. Tot cap endins. En fi, avui hem parlat de tot això amb... mira, dos minutets i ja marxem. S'ha fet curt, això, avui. Hem hagut d'estar pendents de tota la plana política i més que hi haurem d'estar les properes hores, sigui com sigui. Ferran, Eva, Montse, com sempre, un plaer. Us esperem amb més temps, això sí, la setmana vinent a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Nosaltres que anem cap als serveis informatius d'aquesta casa, que ens explica per on passa tot plegat. I tornem de seguida a la caravana perquè parlarem... per cert, mira, que ho sapigueu, ens visitaran avui alguns dels membres de la companyia La Calòrica. Sabeu qui són o no, La Calòrica? No, mira, se'm queden a quadros. La Calòrica és una companyia teatral importantíssima del país que els darrers anys està tenint uns èxits brutals al teatre català i que ara ha presentat una darrera obra de teatre que es fa al Teatre Lliure de Gràcia. Perquè us en feu una idea, eh? Dues, tres setmanes abans de que comencés a estrenar-se aquesta obra, les entrades ja s'havien esgotat. És molt bèstia, això, en teatre, eh? En cultura catalana. De seguida ho escolteu, que valdrà molt la pena, la veritat. Això aquí, La Caravana. Abans, però, ho dèiem, serveis informatius. Fins ara.